Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Naix Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
I 32 minuts. Què tal? Salutacions i molt bon dia. És dijous, 2 de juliol, i arranca així la edició de Vila-real Connecta, que ens portarà fins a les 2 del migdia i de 2 a 3, ja saben, amb tota l'actualitat esportiva. Estem immersos ja de ple en este segon dia del mes de juliol, en el dia en el que anem a contar-los diverses històries referents a l'estiu, a les nostres platges, a la nostra gent i també a la marxa, a la festa que ve de cara al cap de setmana, com per exemple s'ho organitzen des d'Almassora, perquè viatjarem fins a Almassora per a conèixer, entre altres coses, també com està funcionant i sa campanya d'estiu, que arranca, entre altres coses, amb un autobús de la marxa. I parlant de festa, se celebra avui a Vila-real també, al llarg d'aquestes setmanes, final de juny, principis de juliol, el dia de l'orgull LGTBI, i a Vila-real es fa esta vesprada amb unes conferències. Viatjarem fins a Vistabella per a parlar de cultura, per a parlar de música, de concerts, en definitiva, apropar-nos a aquests racons de la nostra província de Castelló que estiguen a l'interior o a la costa, preparen trobades i moments especials i que també podeu apropar-vos per a passar uns dies diferents. Avui, 2 de juliol, és el Dia Mundial del OVNI. Què tal, Alejandro? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, és el Dia del OVNI, però també és el Dia del periodista esportiu, que jo no sé encara si així som tots periodistes ja o no.
Ah, bueno.
Estem en l'intent, no?
Jo vosaltres no ho sé.
Estem en
l'intent. Esteu en l'intent, però tu estàs a punt, eh?
Home, el dilluns, en teoria, ja soc periodista. Bueno, o sea, si tot va bé.
Dilluns presentes davant el tribunal el treball final de grau.
Així és, sí. A la una.
Prop. Estàs molt prop, eh?
Estic prop.
O sea, després ja veurem si és esportiu o no, però...
periodista segur.
Periodista, ja podràs dir que eres el dimarts, o sigui que esperem que ens donessis a bona notícia. De fet, la setmana que ve ja els avance que deixaré a Alejandro Pérez al front d'este programa amb l'ajuda inestimable de Mario, que li queda una miqueta més encara per a poder ser-ho. Mario, què tal? Bon dia.
Bon dia. A mi encara me queden 2 anys i no res, pues estem així dia a dia... no sé, preparant-nos i aprenent dels millors de periodistes esportius, com és el dia d'avui, i no res, Mònica, moltes gràcies.
Home, per apretar-vos no serà, no patiu, que el tornillo, de moment, hasta demà, el tornillo l'apretarem. La setmana que ve, a partir de la setmana que ve, queda en les vostres mans, però bueno, jo crec que ja, Alejandro, un bon treball final de grau és el que faràs a partir de la setmana que ve, t'ho assegure.
Home, segurament.
Ho podríem dir també al tribunal. Al control de so, Txelo Climent, arranca una edició de Vila-real Connecta en esta jornada que, com els diem, té prou efemèrides. Lo del Dia Mundial de l'OVNI, sabeu per què se celebra avui o per què avui és el Dia Mundial de l'OVNI?
No?
Data del 1947 i Nuevo México, i per Roswell, no? Precisament va ser un poc este dia en el que per primera volta se dia que s'havia visualitzat, no? I se OVNI, no sé si vosaltres alguna volta heu vist algo paregut.
Jo no
he vist cel, mirant al cel. I per cert, de mirar el cel, vull que parlem la setmana que ve, perquè estem a punt de viure el 12 d'agost una situació especial, molt especial en el cel.
Bueno, pues jo no he vist res, absolutament res de ovnis ni res, i tampoc soc res conspiranoico ni res per l'estil, ni ves programes ni res aixina. Tampoc crec que hi hagi coses aixina, però bueno.
Què passarà el 12 d'agost? A la província de Castelló. En el cel.
En el cel, bueno, pues tindrem un eclipse, un eclipse solar, i bueno, i portarem a Xempa que mos parle d'això, i no res, coneixerem més ben bé el que són aquests fenòmens, que pues, ara precisament no sabem molta cosa, i per això portem a Xempa que mos ajude a conèixer més.
Bueno, algo sabem, algo sabem dels eclipses, que duren per ser molt poc, que es crec que de un dos minuts com a molt és el màxim que se pot disfrutar d'aquest punt, i que sol se podrà veure en alguns llocs de la nostra geografia. De fet, avui escoltaves este matí que la major part de les disposicions hoteleres d'aquest estiu, moltes van destinades o s'han reorganitzat, sobretot la gent que ha decidit la seva destinació estival segons el punt per a poder gaudir de l'eclipse, que pues, com sabeu, és tan poques voltes que la gent vol disfrutar-ho. Escoltava este matí una turista de fora d'Espanya que parlava que anava a viure a una de les platges de la zona del nord, de Bilbao, i ja sabeu que la nostra província de Castelló també se podrà veure molt bé. Un dels llocs és el Planetari del Grau de Castelló, és una zona especial per a poder viure-ho, i ja estan preparant tota una programació. Recordeu que és superimportant també no mirar, o sea, mirar amb les ulleres preparadíssimes. Per això ja hi ha molts, ja són molts els comerços, inclús farmàcies, que han començat a vendre este tipus d'ulleres. Mira si vos estic donant temes per a la setmana que ve per a poder parlar, no? Perquè sí o sí l'eclipse s'ha de veure amb aquesta protecció a la cara, no? És super, super important. Però bueno, per exemple, a Valldalba tenim molts llocs al nostre interior, i quina és la recomanació per a veure este eclipse? On penseu vosaltres que se podria veure millor un eclipse?
Jo crec que o la platja o alguna muntanya que estigui molt, molt alta.
Sobretot a llocs on no hi ha contaminació atmosfèrica, no? O quan més allunyat del centre urbà, molt millor, no? Per això dic, parlem de molts pobles d'interiors en el que el 12 d'agost se viurà i s'ha nit màgica. O sigui que l'eclipse no és un ovni, però ja que parlàvem del dia de l'ovni, pues m'ha vingut a la ment el que passarà el proper 12 d'agost, que ojo, perquè se preveu una barbaritat de gent. L'afluència turística és incalculable. De fet, hi ha molts llocs que estan començant a preparar-se per a lo que no es pot preparar, perquè no tenen encara la comptabilitat real de la gent que pot arribar a vindre, però és molta. I llavors asseguro que n'hi ha estaments que estan preocupats per com se va a organitzar un dia en el que s'espera molta més gent de la que calculen podria arribar a vindre a la nostra província a veure aquest eclipse lunar. Més coses d'avui 29, perdó, d'avui 2 de juliol.
Pues mira, en el 1900 el primer dirigible Ritchie dissenyat per Ferdinand von Zeppelin va fer èxit amb el seu vol inaugural sobre el llac de Constanza. Això va ser en Alemanya. I també en el 37, Amelia Herzer va desaparèixer en el Pacífic quan intentava ser la primera dona en completar un vol de circunnavegació. O sigui, ara estem en el vol, i també ahir que vam parlar en Emma, que va fer ese vol, bueno, ese intent de vol a la NASA. Estem amb els vols que dona gust.
Uh-huh. Tenim a Emma, i tenim també un altre jove de la província de Castelló que avui hem conegut bueno, en 16 anys un nivell de educació de, vamos, brutal, no? Superdotada. Sí,
que ja ha fet la selectivitat, i que l'any que ve ja anirà a la universitat amb 16 anys.
Uh-huh. Bueno, intentarem parlar amb ella també, veritat.
Demà.
Alejandro, molt bé. Algo més d'este 2 de juliol?
Pues mira, en el 56 Elvis Presley va gravar una de les seues cançons més conegudes com Hound Dog. But a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class.
Esta és la cançó d'efemèride del dia.
Esta és la més coneguda d'Elvis Presley. També te puc dir una altra, bueno, si vols.
Va, vale, va.
També te puc dir Don't Be Cruel. És una cançó que també és molt bona. La primera, Hound Dog, crec que té alrededor de 40 milions de visualitzacions. I després Don't Be Cruel, que té 6-7 milions en YouTube. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past.
looks bright ahead. But don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of.
Ja saben que ens poden enviar la seva cançó del dia i que a partir d'ara, la setmana pròxima, cada protagonista que passe per esta casa haurà de fer què?
Pues no res, tindrà que contactar amb nosaltres i a partir d'ara, com ha dit Mònica, estarem nosaltres dos i això.
No, no, haurà de dir la seva cançó preferida. Vos ha dit Javi este matí, a veure, sí, jo sí, te faig ficar la prova. Haurà de dir cada protagonista que passe per esta casa triar i escoltar la seva cançó.
Aixina és,
sí, si no tanquen la porta
i la tindrà que dir a nosaltres i si no...
Ai, ai, Alejandro, molt bé, molt bé.
No diga la cançó, no hi està, sí.
La fiquem sencera. Al 694-90-50-14 poden enviar també la seva dedicatòria. Avui ha dit Alejandro Pérez que volia escoltar esta d'Elvis Presley, Don't Be Cruel. Chelo, cap amunt. I anem a buscar ara, amb esta nostra la sintonia del programa, quines són, o perdona, a veure, Mario, conta'm, tens més efemèrides del dia?
Sí, bueno, tinc una més per acabar, que en 1966 França realitza la seva primera prova nuclear en Otolón, en Muroa, en la Polinèsia. I bueno, i així anem a concluir amb les efemèrides.
Txelo, anem a buscar ara una enquesta que tenim pendent del dia d'avui, perquè què hem preguntat a la gent o quina és avui la enquesta del dia?
Pues no res, hem anat pels carrers de Vila-real, pels comerços, igual que ahir, i hem anat a preguntar que si vostè se trobaria un objecte de valor, se'l quedaria en sa casa, el vendria o se'l donaria a la policia.
Vale, jo vos pregunte primer, vosaltres què faríeu?
Jo pense que el tornaria, no? Perquè si me fique en la posició d'aquesta persona, pues m'agradaria que me'l tornarien, no?
Sí, sempre tens que tornar, a no ser que...
A veure, així, sigueu sincers, Víctor Rubio, tu què faries?
A veure, és que la reflexió és un poc més allà, perquè si tu, per exemple, te topetes un quadro... vende un...
Tu te'n vas ara per ahí cap a ta casa de Río Ebro amunt, vale? Al costat del Punzano te tropetes a Pollada la Sera un quadro en un marc en una bossa. Què fas? Pobre,
un quadro és complicat de vendre en internet. I més si l'està buscant tot el món. Una altra cosa és que siguen 5 euros o 10 euros, però un quadro és complicat de vendre.
Una mecedora.
Una mecedora la... Intentaria topetar de qui és.
Sí?
Una mecedora, sí.
I què fas? Te'n vas per la mecedora per tot el carrer i busques no, totes les portes del barri?
Supose que algú del barri, si està allí, algú del barri serà d'ell.
Tu eres el senyor del quadro de Múrcia que s'ha topetat el quadro i què fas? Lo que fa ell, lo que ha fet ell, perquè tot això ve per una història. Tot això ve perquè la setmana passada una parella, un matrimoni, que habitualment marxava de vacances amb el maletero obert i sempre s'emportava ese quadro, perquè era un quadro de valor i quan se n'anava de vacances pues sempre s'emportava el quadro. Carregant el cotxe, se van deixar el quadro de Sorolla, en este cas, apoyada a la cera, com tu te'l podies deixar pues, la caída de la playa quan vas a pujar al maletero. I van passar uns xiquets primer i el van veure i tal, però el van tornar a deixar. I coincidia que estava pues, prop d'un hotel on estava hospedat un bon home, murciano, perquè va ser, crec que va a Múrcia, però la parella era de Sevilla, i va veure el quadro i se'l va pujar a l'habitació de l'hotel. I quan puja a l'habitació de l'hotel, fica la foto del quadro en el chat GPT, en intel·ligència artificial, en Gemini, o en Buigueu, i s'adona que el quadro era bo, que era de Sorolla, de Joaquín Sorolla. I què fa? Cridar a una empresa de tassacions i preguntar en quant estava tassat el quadro,
Ja, però lo normal és que en el moment en què tu cries a l'empresa de tassació...
Deixa'm acabar la història, Víctor.
El tipo diga...
Víctor, deixa'm acabar la història. Tu te portes el quadro i diu... Jo estic contant el que va passar. I l'home diu... Vaig a cridar. I crida a l'empresa de tassació, t'ho dic perquè l'ha escoltat dos vegades, i pregunta, ¿esto vale dinero? Perquè l'home no podia... No sabia si tassar un quadro valia diners o no. Li va dir, no, és gratis. Vale, pues tassamelo. I li criden i li diuen que el quadro està valorat d'entre 50 i 150.000 euros, perquè és una de les últimes obres de Sorolla. Aleshores, ell en aquest moment, pues, què és el que fa? cridar la policia i dir què és el que té entre mans. Si li arriben a casa o a casa, a seua casa, agents de la policia, inclús d'investigació, confirmen que ells és el quadre i s'emporten el quadre. Aleshores, n'hi havia papers per tota Sevilla que anuncia, per Múrcia, que anunciaven que s'oferia una recompensa. L'home, de moment, encara no ha rebut ninguna recompensa. Ha parlat en la persona o en la família del quadro i li ha dit, no te preocupes, que cuando pase un poco hablaremos. Però jo ja l'he sentit en dos o tres entrevistes. I l'home és un tio que diu, bueno, pues yo lo vi, y claro, al final... I ell diu que se va endur el quadro per el Marc, perquè li va agradar el Marc. Sí, sí, això és real. Ara, Víctor Rubio, una vegada acabada la història... objetiva de lo que va a pasar, dime qué es lo que...
Bueno, que lo normal es que si tú le dius, no sé, estos de americans que son tan famosos per vendre objectes, si tú le portes el cuadro a esa persona y ese cuadro le están buscant...
Però quina persona, perdón.
Lo normal es que...
A la persona que el busca. O sea, ell vol dir, o sea, lo que normal si es que
si,
a...
si Mayo ha denunciat que té un cuadro que val 100.000 euros... a la policia i l'ha perdut.
Però si tu no, si l'home se troba el quadro i no saps...
I jo li dic a una tenda de segona mà del poble, te vendo este cuadro, lo normal es que el tipo diga, bueno, ese es el cuadro que está buscando toda la policia.
Però que l'home no sabia que n'hi havia gent que estava buscant un cuadro, l'home va tasar el cuadro i entonces quan va veure el valor que tenia va cridar a la policia. M'explique o no? No tens per què saber que n'hi ha algú que ha perdut un cuadro si te'l trobes al carrer. No sé si m'explique. ¿Tú has escoltado la historia como Anat?
Sí, sí, pero no sé, bueno, una cosa es que sea un cuadro que pinte yo, pero un cuadro que vale 100.000 euros...
Pues cuando va a descubrir, el hombre va a cridar a la policía y va a venir el cuadro. Pobre, me encaste la pida, los iba a hacer lo que tenía que hacer. A ver, ¿qué faría la gente de Villarreal si se troba un cuadro?
Pues ni a de todo, ni a Chen que diu que sí, que él vendría, ni a Chen que diu que es el que daría, y bueno, pues ahí son, ni a una miqueta de todo.
Vale, si tú te encontrarías un objeto de valor, ¿qué harías? ¿Te lo quedarías o lo devolverías a objetos perdidos?
Normalmente lo devolvería a objetos perdidos de la policía, sí.
Y si dijeras, hostia, es que esto es un objeto súper valioso que puede costar mucho dinero...
No, yo creo que me pondría en contacto con la policía y le comentaría lo que ha pasado. Evidentemente, si el dueño no aparece, pues a lo mejor sí hay la posibilidad de, oye, recuperar, aunque imagínate que es una cartera con dinero. Pues, oye, si hay una parte que, aunque sea para hacerme un almuerzo, por lo menos una recompensa, ¿no?
O sea, que algo te quedarías, ¿no?
Quedármelo no, así porque sí, quedármelo no.
No.
De hecho, he hecho devoluciones de cosas que me he encontrado y... Incluso un móvil, encontrármelo y ponerme en contacto con los contactos del móvil y devolvérselo a la persona.
Vale, la prioridad siempre devolverlo.
Sí, sí. ¿A ti te gustaría que se quedara en algo tuyo?
No, por supuesto que no.
Pues eso.
Vale, pues nos quedamos con esa conclusión.
Muy bien.
Ahora, a mí Sorolla me encanta y dependiendo de la situación que me trobara económicamente, me lo repensaría porque si me dábamos diners, tal vegada me la quedaría.
¿Y si no te donaremos diners, qué farías?
Bueno, pues para no valdre la pena, pues lo tornaría, pero si no, no quedaría.
Si no, se el quedaría, ¿no?
Claro, y todos los días lo podría poner, que me agrada a vos.
Yo lo llevaría a la policía, sí.
¿Sí?
Sí.
¿No se lo quedaría ni se lo dejaría en casa o lo intentaría vender?
No.
¿No?
No.
No, imagínense que vale mucho dinero, eso. No, a lo mejor no lo intentaría vender por ninguna circunstancia ni nada.
No.
¿Usted se lo devolvería 100% y haría como una persona buena, una persona noble? Y
yo lo llevaría pues al ayuntamiento o a la policía, pero quedármelo no, me lo quedo. Ni intentaría venderlo tampoco, no.
Vale, pues yo me lo quedaría y si puedo sacarle dinero, pues le sacaría, claro que sí, ahí, ya está.
Si me lo consiguiera, indiscutiblemente me quedaría con él. Averiguaría el precio y si lo pudiera vender, lo vendo. Honestamente, eso es lo que haría. Sí me lo conseguiría, es diferente si veo que alguien lo olvida, pero si yo voy por la calle y lo veo, indiscutiblemente es mío.
Yo lo devolvería, lo llevaría al ayuntamiento o a la policía y ya está, y punto.
¿No trataría de quedárselo, ni de vendérselo, ni dárselo a un amigo, ni nada?
Nada, no, definitivamente no.
Bueno, ya debat, l'hem tingut així, ja debat, lo que està clar és que el murciano que se va topetar el quadre, pues bueno, a pesar de que diu que tenia moltes necessitats, que s'haguera pogut comprar una casa en aquests diners, o almenys, bueno, pues necessitava aquest diner, va pensar que Lo primer que era en hora de hoy y era tornarlo. De máquina será la encuesta del día que preguntarem per a que la gent vagi preparant-se.
Bueno, pues demà preguntarem per els minxars d'estiu, preguntarem si són més d'ensalades, de frutes, verdures, quines són les típiques, com ja van preguntar en la fruteria, si fan algun batut o algo especial, i seria això.
Repassem ara quines són les portades, les principals portades dels periòdics del dia de la nostra província en el dia d'avui.
Vale, pues la portada del Mediterrani és el adiós al IVA reducido desuelve la presión al precio de la gasolina. Además, nos presenta que l'ANCIS toma el relevo a Alcón en la UJI, en la Universitat Jaume I. Además, como ya ha comentado el nuestro compañero Alejandro, África, una superdotada de Almenara, entra en la universidad con apenas 16 años. Y por último, los ayuntamientos engordan su deuda a los 127 millones el balance municipal de Castellón. Continuamos con El Mundo en Castellón. Lancris se estrena en la UJI con la demanda de la financiación estable, al igual más o menos que con el Mediterráneo. Continuamos. El presidente de la Generalitat pone el valor en que ejerce Spytek. Seguimos. Llorca confía en aprobar el presupuesto para confrontar con Sánchez. Y Castellón se sitúa en la cola nacional con un déficit de 1.620 enfermeros. Y eso es lo que tienen de hoy, de las portadas del Mediterráneo y de El Mundo Castellón.
Noticias del día, actualidad.
Vale. Tenim una notícia d'última hora del periòdic Mediterrani, precisament, que un camió cargat amb una mercancia peligrosa paralitza tot el tràfic en Castelló. L'accident se va produir en la cabeza tractora, ja que se va desenganxar del remolc mentre realitzava una maniobra de gir. Algo, pues...
Hasta este matí, en la ronda sur de Castelló, justament en les inundacions del polígon dels Cipreses, després de que esa part davantera, que el cap del camió remolcara mentre hi havia el moment en el que girava, conductor il·lès, sense ningú altre tipus de problema ni ferits en este accident de tràfic que s'ha produït este matí a primera hora en la eixida sud de la ciutat de Castelló. Més coses.
La Guàrdia Civil ha detingut a un home en un poble de Castelló que intentava vendre material robat d'un magatzem agrícola. El material ha sigut recuperat i el cas pues continua en investigació. D'ací me n'anem a Borriana, que estan treballant per a desfer-se dels mosquits, perquè s'ha intensificat la lluita contra ells i l'Ajuntament, en coordinació amb la Diputació de Castelló, ha reforçat els tractaments en diferents punts del terme, especialment en zones amb aigua estancada i àrees com el riu Ana, que són els punts on més poden haver aquests mosquits. Continuem, com hem llegit en el periòdic, el nou rector de la UJI és Jesús Lancís i, a més, la vicerrectora és una xica d'ací de Vila-real que se diu Marisa Flor. Continuem. Vale. Algo més teniu per ahí?
Mira, jo tinc una notícia d'última hora, però que és una notícia esportiva. Santi Cazorla cuelga les botes. El vago asturiano anuncia su retirada del fútbol profesional tras una carrera marcada por el talento, la resiliencia y el amor por el fútbol.
O sea, acabem de conèixer la oficialitat de la retirada de Santi Cazorla, sí, del futbol. És algo que ja estava pràcticament fet, però
que no era oficial
encara. Sí, ho ha fet, entenc, el propi jugador, no?
Sí.
En les seues xarxes socials, Alejandro.
Sí, en les xarxes socials d'allí, juntament amb el Real Club Deportivo Oviedo. I que ja no hi haurà Santi Cazorla.
Ja no hi haurà Santi Cazorla. Avui també, esta mateixa vesprada, se celebra la primera de les dues jornades del segon foro de diputacions, cabildos i consells del Partit Popular entre la vesprada d'avui i el matí de demà, que serà clausurat per el president del Partit Popular, Núñez Feijóo. Serà això divendres, però esta vesprada la província de Castelló serà pues la seu de tots els caps de les diferents diputacions, poblacions menudes, sobretot a nivell nacional, i això serà a l'auditori al Palau de Congressos de la ciutat de Castelló, esta mateixa vesprada. En seguida entrem també en matèria local, perquè com diem avui en agenda tenim temes, per exemple, com la celebració de l'orgull de la nostra ciutat, veritat, Alejandro?
Sí, vindrà a la 1:30 Toni Marín para que nos conte el que fan a les 7 y mitja sobre esas conferencias que van a comparecer diferentes personas pel humor, pel art, per esas personas que
comparteixen, ¿no?, el LGTBI y que están enmarcades en la celebración de este Día de l'Orgull. Anem ara a Almassora. ¿Te pareix bé? ¿Vos pareix bé que anem a Almassora? És una de les platges que tenim molt a prop. I amb qui anem a parlar d'Almassora? Parlarem amb Vicent Blai, que és, després d'una pausa, el seu regidor de Cultura, entre altres coses, però que han preparat, pues, bueno, algo que jo crec que a vosaltres vos molaria, i és anar en bus, per exemple, a Benicàssim de festa.
I lo, ¿no?, millor és que és un bus gratuït.
Entonces
el dissabte es un bus gratuït per anar a Benicàssim, per anar a la platja, per anar a de festa i després tornar.
¿Vos molaria que això passara a Vila-real?
Sí, home.
Fem una petició?
Home, estaria bé, no?
Vale, estaria bé, i així no fa falta que agafem el cotxe i reduïm la probabilitat d'accidents com va passar la setmana passada.
Molt bé. Pues bueno, anem a parlar-ho amb el regidor. Després d'una pausa anem al Masora.
Del 22 de juny al 6 de setembre torna una de les campanyes més esperades a Vila-real.
Els vilabons.
Ara pots comprar bons de 20, 50 o 100 euros pagant només la meitat del seu valor.
És a dir, pagues 10, 25 o 50 euros i disposes de 20, 50 o 100 euros per a les teues compres.
Una oportunitat perfecta per estalviar mentre dones suport al comerç local.
Gasta els teus vilabons en els establiments adherits a la campanya.
Més informació i compra dels bons en bonsvilarreal.es.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vila-real. Te esperamos.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Avui parlem d'estiu, d'oci i de les propostes que l'Ajuntament d'Almassora ha preparat perquè veïns i visitants gaudisquen d'estos mesos. Per a conèixer tots els detalls ens acompanya el regidor de Cultura i Joventut, Vicente Blay. Què tal? Bon dia, Vicente.
Hola, bon dia, bé.
Ja arriba una nova edició del cinema d'estiu. Què s'ha preparat enguany?
Efectivament, arriba l'estiu i arriba amb ell la calor i també una completa programació en la que, entre altres propostes, destaca, com sempre, el cinema d'estiu. Enguany seran 7 pel·lícules per a tots els públics, sobretot enfocades, com no pot ser d'una altra forma, en els més xicotets de la casa, on portarem el cine en gran format a 3 punts del municipi, perquè l'estiu és sinònim de platja, però també del poble i també de Santa Quitèria, així que des d'aquest divendres 3 de juliol a les 10 de la nit, en el que arrencarà la primera projecció en la plaça Víctimes del Terrorisme, fins l'última projecció, el 29 d'agost, a Pla de la Torre, a la nostra platja, seran 7 pel·lícules en diferents fases on Santa Quitèria, la platja del poble, se convertirà en un gran escenari a l'aire lliure de cinema per a que els més xicotets i les famílies puguin gaudir de pel·lícules com Entrenar a tu Dragón, Lilo i Stitch, Pitufos, per a que ja, quan el sol se'n va, quan la nit aplega a les 10 de la nit, puguen gaudir del millor cinema i poder fer-lo en Almassora.
Això t'anava a dir, perquè hi ha projeccions al nucli urbà, a la platja, també a Santa Quitèria. L'objectiu és un poc acostar la cultura a tots els barris?
Efectivament, el que ambicionem és que tots els almassorins i també visitants que se queden al nostre municipi, que omplin la platja. Més de 3.000 veïns ja viuen al litoral d'Almassora tot l'any, però és un número que demogràficament se multiplica exponencialment quan aplega l'estiu, pues que tots aquells que ambicionen gaudir de la platja ho facin amb aquestes propostes, però també que aquells que se queden al poble puguen gaudir de les propostes culturals a l'estiu i també que aquells que estan a Santa Quitèria, al nostre benvolgut paratge, el nostre estimat paratge, puguen també tindre propostes culturals.
Com has dit, també hi ha pel·lícules, Els Pitufos, Lilo i Stitch, són pel·lícules molt reconegudes.
Sí, efectivament, al final són pel·lícules que el caminen d'això, és aproximar la cultura en una de les següents vessants, perquè totes les disciplines artístiques tenen cabuda en aquesta completa programació cultural que preparem a l'estiu, però el cinema és un històric ja d'Almassora, és un històric també que portem a diferents punts del municipi, com hem dit, Casc Urbà, Platja i Santa Quitèria, i que ho fa tenint com a protagonista principal el cinema familiar, el cinema per als més xicotets. Així, la programació que ambiciona és que aquestes pel·lícules que van a fer gaudir als més menuts de casa siguin les protagonistes.
Està pensat també per a fer-ho a l'aire lliure, veritat?
Sí, efectivament, és un cinema a l'aire lliure. L'Ajuntament dotarà de les cadires per a aquells que s'aproximen, però també són moltes les famílies que inclús l'horari 10 de la nit aprofiten per a sopar a l'aire lliure, porten les seues pròpies butaques i per a passar una estona ja quan el sol se'n va, quan el calor deixa d'apretar tant i fer-lo gaudint del millor cinema.
A quina hora serà, més o menys?
A les 10 de la nit totes les propostes són divendres i dissabte a les 10 de la nit.
Tu pots anar allí, te'n vas amb el sopar i de mentre estàs veient la pel·lícula.
Efectivament.
Vale, també poseu en marxa el bus, veritat? Aquest bus de la marxa d'estiu, com funcionarà el servei?
Efectivament, el que també ambicionem és que aquells que no vagin a gaudir tots els dies de la completa programació que tenen a Almassora, perquè si volen la cultura és protagonista quasi diàriament a Almassora, però aquells que, sobretot els joves que van a gaudir els dissabtes a Benicàssim, ho facin d'una forma segura, ho facin aprofitant el bus de la marxa d'una forma gratuïta. Així que des d'aquest dissabte ja, 4 de juliol, fins a l'últim dissabte d'agost, el dia 29, l'Ajuntament d'Almassora fica a disposició dels veïns d'Almassora un autobús gratuït que eixirà de la nostra platja, eixirà a les 11 i les 12 i mitja de la nit i que tindrà 3 tornades escalonades a les 3 i mitja, a les 5 i a les 6 i mitja de la matinada per a que aquells que vagin a gaudir de l'oci a Benicàssim ho facin d'una forma segura.
O sigui, és una línia que va des d'Almassora fins a Benicàssim sense ninguna parada?
Té dos punts d'eixida a Almassora Platja, té dos punts d'eixida també a Almassora, i després d'eixes quatre parades repartides en Almassora perquè tots els veïns puguin gaudir del servei, hi ha una parada a Benicàssim i la tornada és igual. És des de Corts Valencianes a Benicàssim per a, en el recorregut, tindre dos punts de parada al casc urbà i dos punts de parada a la platja.
També creieu que aquest autobús dona un poc de tranquil·litat també a les famílies dels xiquets que eixen a Benicàssim?
Clar, el que ambiciona és això, és que puguen gaudir de l'oci els protagonistes i també les famílies, però puguen gaudir de l'oci d'una forma tranquil·la, però sobretot també d'una forma segura, amb aquest recurs de comunicació que te porta hasta Benicàssim, te porta hasta el centre neuràlgic de l'oci, i te porta d'una forma segura, tranquil·la i també gratuïta.
Si tu vols agafar l'autobús, tens que anar ahí, fer cua i ja està? No tens que agafar ningú tiquet ni res?
No, és gratuït, hi ha quatre punts per a pujar l'autobús a Almassora i està aquesta parada a Benicàssim ja marcada.
Val. A més del cinema i del bus de la marxa, què més espera Almassora en aquest estiu?
Són moltes les propostes que a més han tingut. Hi ha un èxit d'anys anteriors, que per això continuen, està el Circ a la Mar, quatre diumenges els més venuts, però tots els casos que van a gaudir de quatre propostes circenses, que sol ser una de les més reconegudes i amb més èxit de participació. Després, fa tres anys vam presentar el cicle de comèdia a la mar, portant a humoristes de primer nivell nacional a la platja d'Almassora. L'èxit de convocatòria, més de 100 persones s'aproximen a gaudir d'aquests monòlegs a la platja d'Almassora, fa que enguany, repetim, tercera edició, que arrencarà amb Jesús Manzano i que tindrà amb Lídia Penya, Manu Partida i José Boto quatre propostes d'humor a la nostra platja. També tindrem els contacontes per als més menuts també a les biblioteques de la platja. Tindrem els concerts a les ermites, tant a la platja com a Santa Quitèria. Tindrem també moltes propostes esportives. En definitiva, una completa programació per a que aquells que vulguin gaudir de l'estiu a Almassora ho puguem fer amb la millor cultura, amb el millor esport, amb també propostes mediambientals, propostes lúdiques de tot tipus per a fer d'Almassora l'epicentre de les propostes.
Claro, heu pensat fer una programació pensant en totes les etats, perquè el cine per als xicotets, el bus per als més adolescents...
Efectivament, aquells que vulguin gaudir d'Almassora no tenen excusa, tenen cinema, tenen contacontes, tenen concerts, n'hi ha activitats infantils també pensant en la sostenibilitat, hi ha tallers, hi ha marxes senderistes, l'esport també és molt protagonista, el turisme... En definitiva, el que mencionem és això, que quan arribi l'estiu els veïns d'Almassora puguin gaudir del millor estiu a la nostra platja, una platja que per primera vegada té dos banderes blaves, i ho puguem fer amb una completa promoció cultural per a totes les edats.
La gent de fora també pot anar a veure les pel·lícules, veritat?
Efectivament, el cinema, el circ, els monòlegs, i se també propostes que ambicionen commemorar la carta Pobla a meitat d'agost, el 14-15 d'agost. Totes les propostes estan obertes als almacens i, com no pot ser d'una altra forma, aquells visitants que vinguin a gaudir de la nostra platja.
Bé, pues Vicent, moltes gràcies per contar-nos tot el que teniu preparat per l'estiu i sobretot per ese autobús que heu ficat per anar a Benicàssim. Moltes gràcies, Vicent.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de les propostes que des d'Almassora fiquem a disposició dels veïns i visitants.
Hem escoltat a Vicent, que sobretot destaca aquest autobús que han ficat per anar a Benicàssim per a tots els joves el dissabte, per a gaudir pues, de les platges, per a gaudir de la música. I ara anem a Vistabella perquè parlarem amb Elena, que ens va contar pues, esa trobada de rondalles que, com a curiositat i per a destacar, és aquest dinar, aquesta paella que fan, sobretot per a fer un poc d'amics, per a socialitzar i per a gaudir un poc més de la festa. Avui ens acompanya Elena Escritxe, presidenta de la rondalla de Vistabella, perquè ens conte tots els detalls d'una trobada de rondalles que se celebra este dissabte 4 de juliol a Vistabella del Maestrat. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Oye, per a començar, què és exactament esta trobada de rondalles?
Mira, pues la trobada de rondalles és una festa que m'ha anat fent així a Vistabella de fa molts anys. I és una manera de juntar totes les músiques de tots els de tota la nostra contornada, de la música tradicional que tenim així al nostre territori. I és una manera de juntar-nos, de compartir la música i les ganes que tenim de disfrutar i de la nostra música tradicional.
És la primera vegada que ho feu?
No, fa molts anys que ho fem. Sí, esta és la 13a vegada que ho fem.
T'anava a preguntar també com va néixer.
Sincerament, fa molts anys i jo ni havia nascut quan se va fer la primera vegada, així que suposo que va ser unes ganes de juntar-se i donar un poc de visibilitat a aquesta música també que s'està perdent, no?
Exacte. Si ja ho feu tantes vegades és perquè funciona, no?
Sí, funciona. Té molta acollida per el poble i per tota la gent dels altres pobles del voltant. I no res, és una festa que dona molta vida al poble i ve molta gent. També depèn dels anys, depèn com caigui el dia, no? Però sí, sol tindre molt bona acollida.
Quin és l'objectiu realment perquè celebra aquesta festa?
L'objectiu és el que t'he dit, el disfrutar de la nostra tradició, de la nostra música tradicional, tots units, compartir les diferències de la música que podem fer en els diferents pobles i fer un poc de conlloc entre tots i relacions ja entre els pobles per poder mantindre-la i que no se perdi, perquè és una música que ara pues, no està tan de moda, podem dir.
Això t'anava a preguntar, per què tenen les rondalles que encara enganxen tant avui en dia?
La família, el que te dona de ser família, no? El estar units i la música en si que te dona ganes de ballar, de disfrutar. Tu escoltes aquesta música, escoltes algú cantar i se te fiquen els pèls de punta i te donen ganes d'unir-te a aquesta família que realment som totes les rondalles.
Perquè com tu has dit, ha canviat, no?, un poc el món de la música tradicional en els últims anys.
Sí, ha canviat. A veure, abans era l'única música que tenien, no?, així als pobles, en els masos i això, era l'única música que tenien i era la forma de relacionar-se entre ells. Després, pues, en tota la música, entre cometes, moderna i totes les tecnologies, aquesta música o aquesta forma de relacionar-se s'ha perdut una miqueta. I pues, lo que nosaltres volem és que no se perdi esta forma de estos bureos, no? Estes formes de juntar-se, que és pues, això, els bureos que hi havia antes entre els masovers, pues, que ara que no se perguen, encara que no ho fem menys masos.
Home, jo estic notant ara, no?, que la gent jove està un poc tornant a interessar-se, no?, per el folklore valencià.
Efectivament, sí, ara comencem una altra vegada que la gent jove se comença a il·lusionar o a interessar en aquestes. Fa molts anys, o durant els últims anys, era molt mal dit, però música d'abuelos, saps? I el que volem nosaltres és aconseguir que no sigui això, que no sigui una música que s'ha de perdre, no? Que torni a tindre aquesta il·lusió i aquestes ganes de que la gent se torni a enganxar. El que volem és que, pues, que els xiquets del poble seguisquen en la tradició, en aquesta música, i que no se perdi en el pas dels anys.
O sigui, creus que el paper dels joves especialment és fonamental per a que aquesta música creixi?
Sí, totalment. Els músics joves són el futur d'esta música. I sí.
Vale.
Bàsicament.
Per al dissabte, teniu una programació per a tot el dia, veritat?
Exacte.
Vale, què teniu programat?
Mira, pues el primer del matí és la benvinguda, no? L'acollida de totes les rondalles, que farà ja a la plaça del poble i farem pues, una xicoteta menjar, no?, com un esmorzaret i tal, per poder començar. És el que t'he dit, tot l'objectiu és crear relacions entre les rondalles i entre la gent dels diferents pobles. Per tant, un poc de menjar, un algo sempre dona peu a relacionar-se i a, i a fer relacions entre les persones.
Claro, perquè...
Doncs és la primera.
Sí, segueix.
Sí. I després, no res, a les 10:30 la idea és fer una ronda pel poble, que és pues, mostrar un poc cada una de les rondalles la seva forma de tocar, xicoteta, i entre cometes replegar la gent que hi ha perduda pels carrers perquè vinguin al lloc de reunió, no? Que és la plaça del Dau.
T'anava a preguntar també què diferència hi ha entre les rondalles de cada poble, o totes comparteixen algo, el mateix estil o alguna cosa?
Totes comparteixen la mateixa base, entre cometes. Però sí que és cert que les d'ací del Penyagolosa tenim molt arraigat el fandango, que és una forma o un estil, no?, que no sol estar molt escampat per ahí. Sí que és cert que cada una, per més que estiguem un poble al costat de l'altre, cada una té el seu propi estil i té les seues peculiaritats, no?, que entre cometes és el mateix, segueix en jota i fandango, no?, però se poden notar aquestes peculiaritats i aquestes diferències.
Com pots definir una ronda ja per a la gent que no sàpiga?
Un grup d'amics que vol disfrutar de la música i que es reuneix per això, per disfrutar.
Vale. També és molt important, com tu has dit, i ese moment més social, no?, i més de convivència, com el dinar popular que heu preparat.
Sí, exacte. La nostra idea és pues, que totes les rondalles se junten per dinar i tal, però que també pugui vindre tota la gent del poble, perquè és el que volem, és unir al poble al voltant d'una cosa que nosaltres considerem imprescindible, que és la música tradicional.
També pot anar gent de fora, veritat, o no?
Sí, clar. Qualsevol persona que vulgui vindre pot vindre a comprar el tiquet aquell mateix dia o reservar-lo per xarxes socials, per exemple.
Vale, tenen que comprar un tiquet o poden anar ahí i poden disfrutar de tot?
Disfrutar del dia pot disfrutar qualsevol.
I per al dinar?
Però per al dinar han de comprar el tiquet, exacte. I vale. Dins del tiquet entra pues, la paella monumental, la beguda, el postre, el cafè...
Vale, el tiquet el poden comprar allí?
Sí, se pot comprar allí el dia, aquell mateix dia, en la caseta de festes, que és on se vendrà la beguda, allí es pot comprar el tiquet de dinar.
T'anava a preguntar també quina resposta espereu del públic, del poble, de la gent que va de fora?
Esperem que hi hagi bona acollida, la veritat. És una música que agrada molt, és una festa que agrada molt a este poble i a la gent dels voltants, i esperem pues, que molta gent vingui i que hi hagi realment una festa bona, saps? Que no sempre siguin festes d'una altra cosa, que una festa en base a la música tradicional que també tingui bona acollida, no? I que poder arribar a molts cantons de tota la província o inclús de la comunitat.
Quin creus que és el moment preferit de la gent?
El bureo.
El bureo i la ronda pel carrer? Sí.
No, el bureo, jo crec que el bureo. La ronda és un poc per calentar motores, no? El bureo ja és, hem estat tot el dia, ja mos coneixem tots, ja hi ha més bon rotllo, no? I ja mos juntem totes les rondalles per poder tocar junts, no? Ja no és tan escaparate a mostrar lo nostre, sinó ja és més disfrutar i posar-nos tots a lo que isque, no?
Explica un poc exactament què feu en el bureo.
Molt bé, el bureo és quan se junten tots els músics. Qualsevol persona, inclús de les rondalles o de fora, eh? Pot vindre qualsevol músic d'on vulgui i se junta al bureo i toquem tots junts. És un poc moment d'improvisació, saps? Les actuacions, sí que tu en el teu grup fas els assajos, no? I te prepares unes cançons concretes. En el bureo no saps mai què pot passar, no? Podeu començar a cantar dos alhora o... No sé, és més improvisat, més divertit, més aventura.
Elena, per últim, un missatge a la gent que mos estiga escoltant i que està pensant-se anar o no.
Que no s'ho pensen, que vinguin.
Que ho passaran bé, veritat?
Claro, se ho passaran superbé. En una trobada de rondalles, en un bureo, la risa està segura i la diversió també. Que poden vindre a ballar, a escoltar, a dinar i que els encantarà el poble i la festa que hem preparat.
Pues sí. Doncs moltes gràcies, Elena. Gràcies per acompanyar-nos i per mantenir viva esta tradició. I a tots els oients, ja sabeu, este dissabte teniu una cita amb el folklore valencià a Vista Vella el 4 de juliol. Helena, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Seguim en l'actualitat, són les la 1:24 i com els diem, bueno, avui també ja pràcticament els presentàvem el que va ser la programació de la pròxima setmana i hem dit que Alejandro Pérez estarà al capdavant d'aquest programa. Javi Matan, no, veritat, estem fent una setmana d'entrenos, d'entrenaments. Estem... Alejandro, estarà Mario, t'acompanyarà probablement Lluís també en alguna jornada,
Pérez
que ja el coneixen.
El Cazorla d'esta casa. Parle de Cazorla perquè acaba d'anunciar que deixa el futbol.
Fet, ens ho ha contat Pérez l'última hora.
Val, doncs pues jo vull dir que a les dues ampliarem històries d'estes, però vos dono un abans de lo que va anir al programa de futbol. Dos noms propis en el Villarreal, Terrats, Balú, que són dos xavals que estan a un pas del Getafe. Un traspassat, com és Terrats, i l'altre cedit sense opció de compra, com és Balú. Aquests són els dos noms propis del dia. I l'altre, pues, sens dubte, el de Santiago Cazorla, que deixa el futbol. Ara està mirant jo, 8 anys, 330 partits en la història del Villarreal. És el club en què més ha jugat, 3 etapes. Ve, Pellegrini l'envia, torna, el tenim que vendre perquè mos falta pasta i quan ja està de finestra pel futbol el recuperem i acaba jugant al futbol. Molt bé, jo crec que és una bona història que recuperarem perquè jo crec que tots els que mos escolten se recorden d'ell moltíssim perquè és un tio que jo diria que en els altars del Villarreal costa no ficar-lo, no? O sigui, Riquelme, Senna, Bruno, Santi, crec que és de lo millor.
I parlant de migcampistes, avui també, i del Getafe, hem conegut l'oficialitat de la marxa del fitxatge de Luis Milla per el Como, que és un jugador que va arribar a sonar en el seu moment en la rumorologia per el Villarreal.
El Villarreal li va fer una oferta. Te donem dos, i volia quatre, se n'ha anat al Como perquè li donen quatre. Dos i quatre és una quantitat que m'invente jo. Sí. Però el Villarreal li va donar una quantitat i li va dir, fins a si te pague. I ell va dir, me'n vaig més diners. Van dir, bueno, pues si trobes alguna més diners, perfecte, se n'ha anat al Como, perquè li donem més diners, que disfrute del futbol i del Como, que és una bona ciutat i molt bonica, i diuen que és la zona més bonica d'Itàlia.
Sí, bueno, jo crec que molts jugadors ho agarren com aquesta experiència, no? També, però no és una zona per viure, i que enguany està en un punt més, que és l'Europa.
La Champions.
És Champions.
I ojo que el del Como té diners per avorrir, eh? És dels multimega, multimilionaris que existissin, o sigui, al nivell que me contaven que alguns futbolistes viuen en Milà i anaven en helicòpter a entrenar per no tindre atascos i arribar a hora.
Sí.
O sigui, si tens pasta per ficar-li helicòpters dels futbolistes perquè vagin a entrenar, li pots pagar a Luis Milla el que te demana, no patisques.
Que digui que a partir de la pròxima setmana tindrem aquesta edició especial de la ràdio, de la 92.2, no anem a parar, però deixarem al capdavant a les perles dels més joves.
A Cazorla, Javi Venta, de l'època, no patiu.
També tindrem edició esportiva, una
sí,
edició
tindrem
més reduïda.
Una edició reduïda, però contant les coses que passen. Entre
a més,
Rubio,
ho tindrem
Pérez,
perquè el Villarreal va tornar a treballar la setmana que ve, de Íñigo Pérez,
passaran
proves mèdiques... Passaran
coses, veurem quanta gent renova, si renoven tots, si no, com acaba tota aquesta història... Bueno, estarà divertit.
Per cert, com divertit, o divertit ja anem a estar el mes d'ací a setembre, segur, en un tema que vam obrir ací en esta casa, perquè vam convidar a la gent de les Tasques, a Pablo Bravo, no? I diem que vam convidar perquè ells volien, com vam dir des d'un dia en esta casa, que fórem un poc, o si podíem ser l'altaveu, no?, d'una qüestió que per a ells els preocupava i que seguís, bueno, que ara ja tots els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'aquesta demanda que feien.
Que també s'han ficat en contacte els veïns i els vam dir que si volien vindre, i estem a l'espera, que si volen vindre a explicar la seva visió, que estan convidats.
Que caben totes les veus.
I ara està el senyor Marí, que va ser un dels que en tota aquesta història va eixir un poc aixina de refiló.
En la conversa,
conversa.
I avui ha vingut a visitar-nos.
Parlem de les Tasques, senyor Marí, què tal?
Què tal,
com està
Toni Marín, regidor? Veníem a parlar d'un altre tema.
Bon
però com que just acabem de rebre, bé, i així, mira, l'actualitat és esta, veritat, regidor, una nota de veu, una nota de premsa del Partit Popular, del seu portaveu, Adrián Casabó, que parla al voltant d'esta qüestió. Li pareix, regidor, que l'escoltem amb vostè davant? Li pareix bé?
Bon dia, en primer lloc, a vosaltres i a l'audiència vostra, i segur que no m'acabe d'assentar, i sí, així estem per respondre a tot això.
Mira, i com és un minut, l'escoltem, parlem nosaltres, i en seguida estem amb vostè, o sigui que mira, la posem. Este és el portavoz del Partit Popular, Adrián Casabó.
Anem a escoltar-lo.
Demanem en primer lloc que s'escolte. Que s'escolte a unes persones que han apostat per invertir en Villarreal, per generar activitat econòmica i dinamisme a la ciutat. I demanem una regulació de la zona de Tasques, una regulació que el Partit Socialista i Compromís ven en temps prometent, però de la que no han donat ni un sol pas. És necessari esta ordenança que regule la zona de les Tasques per a donar seguretat als propietaris, per a millorar la convivència amb els veïns i per a consolidar una oferta d'oci que necessitem a la ciutat de Villarreal. Necessitem locals com estos que oferisquen oferta de gastronomia i d'oci per a evitar que els veïns de Villarreal, i especialment aquells més joves, hagin d'eixir a altres municipis del nostre voltant per a disfrutar d'aquest tipus de propostes. Eixa regulació que el govern del Partit Socialista i Compromís nega és necessària per a millorar la situació i regular la zona de Tasques a la nostra ciutat.
Els dia era Adrián Casabó, el portaveu dels Populars, que s'ha reunit amb els propietaris dels locals i demana una regulació que aporti seguretat als establiments, una ordenança que reguli les Tasques i que, és al final el que van demanar l'altre dia des de les Tasques. Evidentment és una situació delicada, nosaltres el que hem fet informativament i la nostra obligació és informar, és cridar a totes les parts i de casualitat, i és de veres, avui venim a parlar d'un altre assumpte, regidor Toni Marín, però bueno, vostè té el microbert, pot dir o no el que considere respecte a aquest assumpte, no té per què respondre al portavoz del Partit Popular, pot dir evidentment la seva opinió com a regidor de Seguretat o com a regidor de l'Ajuntament de Villarreal, de l'equip de govern.
Bueno, buen día. Yo realmente no tenía res preparada, pero
això li dic
per lo que ha sentit del tall, sembla que diu el senyor Casobo d'una ordenança. Jo, almenys des que estic, pues no puc dir que això... suposo que serà d'abans, però el que sí que puc dir és que des de l'Ajuntament hem estat treballant i s'han reunit de fa molt de temps en totes les parts, en propietaris, tant de les tasques com en els propietaris, pues, els veïns, no? A partir d'ahí crec que una cosa és el que és la llei i el que hi ha que complir, i una altra cosa és que ens haguem assentat a petició de les parts i vàrem arribar a un consens en algunes qüestions, que jo l'altre dia vaig sentir al senyor Bravo, i el senyor Bravo, si és fiel a el que s'ha fet, pot donar fe de tot aquest tema que s'ha treballat i aquest Ajuntament s'ha assentat en tots i ha fet un procés, perquè Ajuntament ve de la paraula juntos, que significa ajuntar-se, i nosaltres, veient els antecedents que tenia les tasques, recordem que va haver un procés judicial que encara segueix ahí, veient el que hi havia, quan vam tindre aquesta petició s'ha assentat, i fruit d'això vam arribar a un consens en moltes coses que ha permetit que s'hagin pogut treballar molt de temps i s'hagin llevat molts conflictes i ahí estan els fets. I el senyor Bravo, jo crec que l'altre dia pues, va tindre a lo millor un matí prou acalorat i va vindre així i va dir unes paraules que me les van passar, i jo crec que, bueno, tots són persones i a lo millor en un moment donat podem tindre pues, no sé, un moment en el qual diguem coses que a lo millor pues estic segur que ell és conscient de lo que s'ha treballat i de com s'ha assentat, i nosaltres donem la cara. És molt fàcil parlar quan un no té competències o quan un parla des de fora, però nosaltres sí que puc dir que este equip de govern s'ha assentat, s'assenta, i jo personalment en totes les parts m'ha assentat i crec que estem en el camí i estem fent coses. L'altre de l'ordenança, això es tindrà que treballar i s'hi tindrà que veure. Jo no vaig entrar ara en aquest tipus de coses, però que els fets estan ahí, i tant els propietaris de les vivendes com les tasques poden dir el treball que ha fet, i ho poden dir d'una manera sossegada. I és de més que puguen estar fent soroll, perquè me dona la impressió que és ficar ahí contra les cordes algo en una situació, pues crec que hauran de reflexionar també què és el que han fet. Si s'ha sentat el senyor Casau, com diu, o com ha aparegut sentir en el tall, en els propietaris de les tasques, que també s'ha sentit l'altra part, o que pregunte al govern i el govern li dirà el que s'ha fet al respecte. Entonces jo crec que així hi ha que ser molt precís en la feina que se fa, i crec que totes les parts poden parlar. Segur que el senyor Bravo tornarà alguna vegada, o millor a parlar-nos de menús i de restauració, i crec que a lo millor en un altre moment pues, podrà dir el que s'ha fet, el que s'està fent i què ha generat això. No tinc que dir res més. Jo crec que així aquest equip de govern, o almenys jo mateixa, així hi ha que fer molt, parlar poc i presumir menys. I això és la tasca que tenim que fer, però nosaltres estem implicats.
Bueno, pues me quedé en esa frase, s'està fent i estem implicats, i de veritat li agraïsc la seva resposta, perquè he de dir-ho, al final ha sigut un poc un atrac, i és tal qual, és que vull dir, així vivim de la informació, vivim de la realitat, vivim de contar coses en el moment que passen. Hem rebut esta nota de premsa i vos entrava per la porta, és que és literal, al segon, no sé si ha sigut casualitat o no, o algú sabia, però la nostra obligació era tant posar-la com preguntar-li a vostè, i per això li agraïs de veritat esta resposta sincera i a l'atrac d'una periodista esportiva en el dia del periodista. Com és avui.
Nosaltres la nostra és donar la cara també, i crec que, o sea, li agraïs també perquè ha sigut tal com vostè ha dit, però crec que tenim que donar la cara, i quan se mos pregunta, pues dir les coses.
Igual que reitere, tenim estos micròfons oberts també per a, per supost, l'altra part, no? Que és la dels veïns, aquí hem pogut escoltar per algun missatge, i els diem que, bueno, evidentment, així caben totes les parts. La de Pablo ha sigut la primera que va vindre, i això no vol dir que nosaltres tanquem la porta a ningú, evidentment, al tot lo contrari. Bueno, anem a parlar d'altres temes. De fet, tinc així Alejandro Pérez, des del nostre becari regidor, que va quedar-se al front del programa els pròxims mesos, així que li el presenta. Alejandro,
què tal? Bon dia.
Tenim un tema preparat per a parlar avui, perquè l'agenda d'avui marca que tenim pues unes conferències al voltant de LGTBI, del Dia de l'Orgull, de la diversitat, i això és el que volíem parlar amb el regidor.
I que també, no?, han intentat, bueno, ara mos contarà, perquè han intentat fer pues un poc d'humor, no?, contar un poc els diàlegs per a fer més divertit i més entretenut aquesta conferència.
Que seran esta vesprada a partir de les 7 de la vesprada, a on?
En la Casa del Mundino.
Perfecte, perfecte. Pues això és el tema que volíem tractar. De quina forma, regidor, se va a tractar el tema de l'orgull a Vila-real?
Bueno, jo crec que Alejandro ha fet una bona introducció, no? Al fi i al cap tenim que tractar-lo des de... Primer, en persones molt involucrades, però també donar-li un toc d'humor i donar-li una miqueta una perspectiva de lo que s'ha evolucionat en aquests temps i de reptes que queden, no? Per tant, a vegades, malauradament, tenim la imatge de pues, una agressió a gent del col·lectiu, situacions a vegades que no són les agradables. Tenim una corrent actualment en la qual pues, pareix que tenim que tornar a altre camí a les cavernes, no? I cada vegada està més creixent. Llavors, més que fer una reivindicació que tots fem, pues, que és penjar la bandera i el dia X fer-lo, volíem buscar un espai en el que poguera haver unes converses en diferents actius del col·lectiu i que també poguera donar l'opció de, des d'un to d'amor, des de la part de l'art, i que se poguera donar una conversa també en la ciutadania, en les persones que vagin a veure-ho. I per tant és el que se va buscar, generar un ambient que puguem xerrar, que puguem veure el recorregut que han fet i sobretot pues, ficar ixa llumeta en uns moments en els quals pues, estem veient el que passa en altres països, estem veient, pues, ahí tenim partint d'Estats Units, Argentina i molts altres països estan girant a la dreta, extrema dreta, i el que estem veient pues, malauradament en Espanya pues, és que també hi ha una corrent i crec que és el moment també d'alçar el dit i demostrar pues lo que pasa, lo que pot passar, però d'una manera també pues que mos en quema gust, no? Que no siga des de la ràbia o des de la reivindicació sempre.
Venen també dos o tres, no, conferencistes que van a donar unes charles sobretot per a reivindicar i per a parlar sobre aquests temes.
Sí, aixina és Carla Serrano, que és una divulgadora cultural amb un fons de seguidors i una veu prou coneguda. Uh-huh. Ve Gael San José, que és fotògraf i és guionista també de cine i tal. I després ve una persona no binària, que és Eiko, que també és prou coneguda en xarxes i pues, un poc a visibilitzar aquesta diversitat de gènere, no? Perquè sí que és veritat que a vegades en totes aquestes LGTBIQ+, i tal, a vegades ens perdem, no? Una mica,
sí, sí.
No?
És que a veure, al final necessitem també moltes voltes conèixer el sector. Nosaltres ho hem de reconèixer avui, que este matí estàvem buscant la informació, veritat, Alejandro, sí. I a voltes volem visibilitzar algo que realment encara no hem fet una tasca, molta gent o molts sectors de la societat, de coneixement, d'autoconeixement.
I, claro, i no tenim que per aquest tipus de coses ficamos cap tipus de deure ni dir, ostres, per què no sé jo això? La societat evoluciona i pues en moltes coses va més ràpida que a lo millor lo que és els canvis són ràpids i en tota la normalitat pues podem apropar-nos, veure, escoltar i moltes vegades pues la ignorància és lo que ens fa a vegades etiquetar, no? Pues si tenim l'oportunitat de conèixer de més a prop i en un entorn amigable en el qual puga haver aquesta confluència de que arribem a una conversa, crec que són els espais pa familiaritzar-nos un poc i això també va més d'entendre les persones i en tot el que comporta, no? La no discriminació moltes vegades és entendre i escoltar i a partir d'ahí ja prenen les decisions.
Pues mira, nosaltres hem quedat amb Carlos Gómez, que és un dels protagonistes també d'esta vesprada, d'aquestes jornades, com els diem, i el tenim a l'altre costat del telèfon. Regidor, si li pareix bé, el saludem. Què tal, Carlos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muy buenas tardes. Estamos con el concejal precisamente hablando de estas jornadas. ¿Qué podemos aportar a la sociedad que todavía no se conoce para precisamente esa visibilidad, esas conversaciones, ese humor, esas conversaciones con orgullo de esta tarde?
Pues yo creo que se puede aportar siempre muchas cosas porque la sociedad evoluciona, el colectivo LGTBI también evoluciona y por suerte vamos adquiriendo derechos, pero siempre quedan nuevas realidades y mucha visibilidad que contar.
¿Cómo nace? Porque nos estaba contando precisamente Tony Marín, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cómo nace y por qué estos perfiles para estas conversaciones?
Pues verás, tanto yo como Lid, que somos el alma mater de estas conversaciones, de estas charlas, ya llevamos aproximadamente 6 años haciendo tanto en la ciudad de Valencia como en otros formatos también, hacemos en, en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y pues surge de la necesidad de contar, de que la palabra sea la protagonista y que podamos conversar sobre todo con diferentes perfiles para que, pues bueno, pues para conocer cosas que a lo mejor si no nos sentásemos a conversar con diferentes personas, pues no conoceríamos, ¿no? Y yo siempre lo digo, que al final el activismo y esas charlas nos hacen mejor persona porque restamos muchos prejuicios, ¿no?, que tenemos preestablecidos. Lo que vamos a encontrar en la charla de hoy, pues van a ser tres tipologías, tres perfiles muy, muy diferentes, pero que tienen un único objetivo, ¿no?, que es la visibilidad y la realidad LGTBI, ¿no? Tenemos primeramente pues a Carla, que es una influencer aquí valenciana, que trata pues todo lo que es el tema de la divulgación cultural, social y artística, y del papel de la mujer, ¿no?, en todo esto, y de la mujer bisexual en este caso. Y luego pues perfiles tan potentes como Gael, que es una persona, es un hombre trans, o también Sheiko, ¿no?, que va a hablar de las realidades no binarias, ¿no?, que muchas veces están muy, muy, muy invisibilizadas y estigmatizadas en este caso.
Uh-huh. Bueno, estamos como te decía, en directo con el concejal precisamente del área, también parte de esta organización. No sé cuán importante es para vosotros que desde el ayuntamiento al final se dé visibilidad, pero desde otra forma, ¿no? Porque estamos quizá acostumbrados, no sé, también le pregunte a vuestro regidor, a celebrar con el orgullo en modo de fiesta, pero a veces pensamos desde todos los aspectos de la sociedad que quizá hace falta ese conocimiento simplemente a nivel informativo, y a veces nos saltamos páginas de una historia en la que el desconocimiento pues llega a producir incluso problemas también, ¿no? Le pregunto, Carlos.
A mí,
o a los dos, no me importa, pero es lo que antes estábamos hablando precisamente con Tony.
Sí, yo creo que a ver, no es ni que salgamos en las noticias o salgan porque ha habido una agresión, ni tampoco es porque estamos celebrando la fiesta con las carrozas. Creo que este espacio que traemos hoy es el sitio idóneo para, de una manera desenfadada, podamos compartir y podamos generar y sobre todo dar a conocer, ¿no? Porque, como decía antes, muchas veces la ignorancia o el desconocimiento es lo que hace a veces etiquetar o a veces generar unas conductas que no son las adecuadas o una percepción, ¿no? Entonces creo que tiene que haber el término medio y estas conversaciones creo que dan en el clavo en ese aspecto.
Uh-huh. ¿Cuánto agradecéis también que se... o que desde un ayuntamiento, desde una entidad, se promueva esto, Carlos?
Pues a mí me parece importantísimo, ¿no? Porque al final parece que siempre acabamos haciendo activismo en las grandes urbes, ¿no? Como Castellón, Valencia, Alicante, pero en este caso poder llevarlas a municipios que quizás pues son más pequeños, pero no deja de haber pues colectivo LGTBI tejido, ¿no? Que al final lo que necesitamos es pues visibilidad, porque vamos a encontrar seguramente muchas personas del colectivo que necesiten ser vistas y necesiten ser entendidas y que vayan hoy y que conformen tejido LGTBI ahí y que bueno, y que si vienen, sobre todo, que es lo que me comentaba el concejal, ¿no?, que al final necesitamos también que las personas que están fuera del colectivo pues también puedan acercarse y escuchar, uh-huh, porque al final ese es el acto del verdadero activismo.
Pues muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a vosotras y a vosotros por confiar y por invitarme.
Pues un saludo, gracias, como el diem, a Carlos, quien será un de los organizadores de les xerrades, verita regidor que tindran lloc esta mateixa vesprada. És un dels actes de l'orgull que treballa a Vila-real, entenc, al llarg de l'any. Ara estem en un moment de celebració, però és un d'aixòs aspectes que entra dins d'una de les seues àrees que no hi ha que deixar de costar, sobretot per al treballar les conseqüències que a voltes té.
Ai, sí, no sé si al llarg del que resta d'any també tindrem alguna atracció que estem preparant i, per tant, pues ja ho anunciarem en el seu moment. Són coses que, ja que treballen tot, Vila-real, per sort, és una ciutat diversa, oberta, i jo crec que això és fruit de cada una de les persones de Vila-real
que té aquesta perspectiva. En tot, és una ciutat acollida, una ciutat que no solen haver problemes de convivència i en aquest col·lectiu tampoc, però crec que això no cau del cel. És qüestió d'un equip de govern amb unes mires àmplies i una ciutadania que compartís també això, no? I per tant, el que no n'hi ha és que, com per exemple, pues, el tema dels índies de criminalitat, cada vegada pues, que tenim estadístiques baixem, però això no significa que tenim que baixar la guàrdia. Tot i ser una ciutat de les més segures de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, no vol dir que no continuem treballant tots i que contem en la importància del veïnat, en una comunicació en policia, en tots, i que tinguem aquesta pertenència de tot i que ja som una ciutat, continuem tenint aquest apego, aquesta qüestió de poble, no?, que ens identifica, no? I això és el mateix. O sigui, ahí teníem la... Recorde la presidenta esta que deia que Madrid era tan gran que no te topetaves en el teu novio, en el teu exnovio i tal, pues Vila-real és lo suficientment gran pa que tot el món pugui viure i pa que gaudim de les coses, però això és un treball de tots i de totes.
No vull que se'ns quede tampoc ningú altre tema sense tractar. Veníem a parlar sobretot de l'orgull, però és veritat que pues, t'abarca moltes àrees en el teu treball. Ja li ha atracat en la primera de les qüestions d'actualitat. Espero que, bueno, que això, com diem, que era un tema actual. També tenim, per exemple, sí que és veritat que no parlem tant de seguretat, però esta setmana des de l'Ajuntament heu llançat un avís, sobretot per aquestes actuacions que estan fent en l'entorn de Riu Millars, per la seguretat, per els temes de restauració d'hàbitats fluvials. No vull que entre en temes, evidentment, que no li atanyen, però sí que és veritat que és un avís més per a partir d'ahir, no?, d'aquesta empresa que està fent uns treballs dins de les eines que al final són seguretat, no?, també, que és eliminar totes les canyes, tots els residus. Correcte. Que hi ha al voltant d'un entorn que hem de cuidar i que a partir d'ara és prioritari per al nostre estiu.
Efectivament, jo crec que estem treballant en aquesta platja del Millar, no?, que nadàvem tots ahí de xicotets i jo anava a replegar patos quan estiràvem en aquella època i és una actuació molt important perquè la veritat que aquest paratge és fantàstic. Quan netegem tota la canya quedarà tre camí la platja com toca i òbviament avui en dia saps que fan falta 23.000 permisos perquè ho fem tot com toca, perquè l'espècie, i per tant pues una miqueta de paciència i precaució a les persones i això quedarà perfecte. També hem tingut també, per si me preguntes ja m'adelante perquè
sí, sí, sí.
Com maneges tot
pues no res, home, ells que aprofite, saps?
Aprofita. Jo faria el mateix. Varen tindre esta setmana una reunió del Fos València Solidaritat en quant al terratrèmol de... Sí. De Venezuela.
També anava a preguntar-li, veus?
Per això, veus? Jo formo part de la Junta i vam decidir pues, que anàvem a destinar 30.000 euros. És important que la gent ho conega perquè a vegades diuen, ostres, altres municipis estan arreplegant menjar i així no, sí que tinc que dir-ho i ja ho ha trasladat a qui m'ha preguntat, però sí que crec que és un bon altaveu a que es padilo, no? No és eficient arreplegar menjar. N'hi ha molts problemes en la comunicació, tant en aeroports directes com a Venezuela com en la frontera en Colòmbia i altres països. No està arribant res i tant de la mà de la Direcció General de Cooperació, vaig tenir l'ocasió de parlar amb Pedro Icardo, que és el director general i tenim molt bona relació, tant conselleria està desaconsellant que s'envia res i el millor és treballar en les ONGs que són allí confiables, que estan en la pàgina de la conselleria i tenen allí contrapart, com a través del Fons València Solidaritat, com és el nostre cas, i d'altres operadors com Creu Roja o Caritas Diocesana de Castelló. Per què? Perquè ells en aquests diners automàticament tenen allí en lo que necessiten, compren i estan actuant en aquest moment. Estem així en els principis. Al principi feia falta maquinària, feia falta eines, no fem falta aliments. Ara tindrem una altra part en la qual farà falta reconstruir, evitar que n'hi hagin infeccions per tot el tema de cadàvers. I per tant, per més que vulguem ajudar i pensem en, no, jo vaig aportar això, l'altre, unes mascaretes, lo millor fins que no se diga lo contrari. I pues nosaltres estem en, com he dit, estem en el fons, estem en contacte en conselleria, en el CAE, que és quan s'habilita i formen part del CAE, pues aquestes comissions d'emergències, lo més viable és fer una aportació econòmica, òbviament als operadors confiables, que com he dit estan a la pàgina de conselleria, les ONGs que treballen allí, en el fons també nosaltres he dit que ja m'ha aportat 30.000 euros, que és el que vàrem decidir la Junta el dimarts i refrendat per tots els municipis que van estar allí, i des de l'Ajuntament pues, també anem a proposar a la Junta de Portaveus una aportació individual d'aquest Ajuntament, que això va durar molt de temps i tindrem temps de paulatinament avaluant quina és la millor manera de que arribi això al seu lloc en les condicions i que l'ajuda arribi.
Com està la comunitat veneçolana que viu a la nostra localitat, a Vila-real, que l'altre dia comentàvem, cada any augmenta, és veritat, no? La presència de veneçolans a la província de Castelló. No sé si estem al voltant de 4.000 empadronats en la província. Tampoc li pregunte per xifres, però sí més per sensacions, regidor. Bueno, no sé si ha pogut...
Sí, a veure, m'hi han contactat diverses persones veneçolanes. Així sí que és veritat que de Venezuela no tenim més, per exemple, pues, de Sud-amèrica, Colòmbia, sí. No? Colòmbia són els que coronen ara, però sí que és veritat que han contactat amb mi. L'altre dia que vam fer minut de silenci, pues, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb una família. Afortunadament, de les persones que en les que han contactat amb mi, pues, tot i que han perdut moltes coses, diguem, materials, pues família, no, però és que sí que tinc companys d'altres municipis, sí, com Sativa, etcètera, que, pues, que han perdut família. I la veritat, pues, clar, quan tu estàs fora de ta casa encara t'impacta més tot això, no? Perquè tens aquesta impotència de què és el teu país, de què veus. Entonces, recolzar-los, que és el que estem fent, i jo en qui ha parlat, pues, s'ha donat, pues, ànims, s'ha dit tot el que estem fent i com estem operant, i que sabem, pues, que Vila-real, sobre dir-ho, que és una ciutat acollidora, i nosaltres... En tot el trajecte anirem acompanyant i anirem fent les accions que tinguem que fer per ajudar.
Pues de moment, i ese donatiu de 30.000 euros del que parla, regidor, definitiva, jo crec que tanquem pràcticament amb este tema, que és molt important, i al final, dins del, pues, de la desgràcia, ens quedem amb l'ajuda i amb la solidaritat, que és una de les àrees que vostè també encapçala. Toni Marín, moltes gràcies, que siga un èxit esta vesprada a les jornades, recordem, a partir de les 7,
correcte,
en la Casa dels Mundina, i ses converses amb orgull, humor, i sobretot conèixer més i ser sector LGTBI que volem, no? que siga part de la nostra societat, i coneixent-lo, pues, probablement també ens ajude a això. I no sé, que passe un bon estiu, o si no tornem a parlar al llarg d'aquests dos mesos, les vacances per encara més endavant, no? Dic jo.
Me pareix que les vacances no sé si en tindré, però
en
bueno.
Costarà, no? Enguany, tenen molta feina encara per davant. Mira, li pregunte una cançó, perquè estem preguntant a tots els protagonistes que passen per ací, i... quina cançó els agrada? Ja que estem en una edició estiuenca, un poc més festiva, amb quina cançó se quedaria el regidor Toni Marín per avui, per al programa? Va, dimos una que puguem posar.
Ostres.
Toni, va, t'ha pillat ahí, eh?
No, te podria dir.
Ui, vinga, pillat.
Mira, te'n vaig a dir una, va, a veure, ràpid. De Smith, de Our Light That Never Go Out. Hay una luz que nunca se apaga, per okay. exemple.
Vale, pues mira, anem a ficar Isa, ara falta que me la trobe l'ordenador enseguida.
Segur que la trobes,
però,
és un clàssic.
Hombre, per això, i Javi la trobaria enseguida, però ja saps que a voltes les tecles, pues mira, anem a ficar Isa cançó per a anar tancant. Ahí la tenim, There's a Light That Never... A veure, l'escoltem. I Isa és en la que ens quedem quasi per a acabar el programa, de Smiths, veritat?
Correcte.
De la seva part, a més, el regidor vive molt del Villarreal, regidor?
Jo sempre.
Vive molt de Villarreal,
Mònica,
i del Villarreal.
Li vaig a fer una confessió, jo vaig néixer un 10 de març.
Què me diu?
Això li dic.
Que bon dia, per a néixer. O sea,
el...
Home, pues sí. Pues, entonces sí que podem dir que és de cuna, eh?
Efectivament.
que és de cuna, va ser un bon dia. Regidor Toni Marín, els deixem amb esta cançó, There is a light that never goes out, i és la que ha triat avui Toni Marín. Ens seguim parlant, moltes gràcies.
A vostès. Cause I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I wanna see people and I wanna see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus
crashes into us. To die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop. Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connecta.
Adrián Becker, bona vesprada.
Buenas tardes.
Bueno, ara mateix te podem trobar en Itàlia, no? Si no m'equivoque.
Sí, en Umbria Verde, en Massa Martana.
Conta'ns, què fas en Itàlia ara mateix?
Pues mira, ara estic en el Gran Premi Internacional d'Itàlia, que se celebra així sí, en la zona de Umbria Verde, en Massa Martana. I no res, ens han vingut així un grup de la selecció espanyola per veure si podem fer bons resultats.
Bueno, de fer bons resultats ja menys, no? Perquè l'anterior cap de setmana, conta'm tot el que va passar.
Bueno, vaig anar a Granada, que fent el campionat del món de fossa universal, modalitat que jo tire molt, molt poquiu, era la primera competició oficial que jo tirava en fossa universal. I bé, vaig començar fluixet el dissabte perquè no sabia on tenia que apuntar, més o menys els plats per on eixien, i entonces el dissabte per l'esperar, quan vaig acabar, va fer la consulta, un que tira excepcionalment, que és Víctor Ucero, i me va dir, pues mira, apunta així, apunta d'esta manera, eixen el plat i tal, i ja el dia següent, el diumenge, pues vas fer un 22, 24, 25 i 25. Vull dir que una marca excepcional de 96 plats de 100, només va fallar 4 de 100 plats.
Adrián, explica...
I no res.
Explica un poc per a la gent que no sàpiga, Adrián, per a la gent que no sàpiga, explica un poc com és la prova, en què consistís, com eixen els plats...
Vale, són 25 plats i n'hi ha 5 posicions, la 1, la 2, de la 1 a la 5. Després n'hi ha un punt central que el senyalen en un plat color taronja i d'ahí són els 25 plats. Tu tens que anar rotant des del número 1 al número 5 i te van i 5 plats. I tu, pues, a mesura que vas ficant en l'1, tens un plat, per exemple, un plat a l'esquerra, des de l'1 pareix que siga molt, molt traço, que siga molt ràpid, sin embargo, del 2 no és tan ràpid, del centre no és tan ràpid, del 4 és quasi recte i del 5 és pràcticament recte. Entonces, en funció, si estàs en l'1, en el 3 o en el 5, te pareix més fàcil o més difícil. Aixina, pues, són 25 plats, hasta, bueno, van sumant i segons el número de plats que trenquen, pues és un resultat o menys.
I tu el diumenge vas triomfar, Adrián?
Sí, vas trencant 96 plats de 100, el meu rècord personal, perquè el màxim que havia fet en entrenaments era 91. I en 96, pues, me vaig poder col·locar davant del que anava tot el campionat, davant de mi. Hasta l'última sèrie eren 8 sèries, eren 200 plats, i hasta l'última sèrie, la sèrie 8, me guanyava per un plat. En la sèrie 7 me guanyava per dos, jo vaig fer 25 i ell 24, i l'última sèrie, pues, jo vaig fer 25, i ell, pues, se veu que se van vindre avall i va fer un 20, i això és el que me va permetir alçar-me i proclamar-me campió del món de fossa universal.
Adrián, i ara en Itàlia també és la prova de fossa o és una altra prova diferent?
És la prova que jo sol tirar, que és de fossa olímpic. La diferència és que en fossa universal el plat va de 95 a 102 km per hora i ixen del punt central de la posició 3, ixen tots els plats, ¿vale? Tu te vas rotant, com he dit antes, de l'1 al 5, però tots els plats ixen del centre, del 3. Sin embargo, El Fos Olímpic té una major velocitat, va de 102 km per hora a 110 km per hora. I això és davant de tu. Són també 5 posicions, però en aquesta ocasió són 15 màquines, que en l'altra eren 5 màquines, així són 15 màquines, són 3 màquines en cada posició, i te eixen dos a la dreta, dos a l'esquerra i un central. El central pot ser alt, mig o baix. I pues, després en la posició 2, pues igual, 3 màquines. En la posició 3, 3 màquines. A 4, 3 i a la 5, 3. Total, 15 màquines, 25 plats i a veure qui més trenca cap a hora.
Adrián, més o menys competissos contra els mateixos que el diumenge?
No, perquè la modalitat de fos universal... igual que toda la gente se especializa, ¿vale? Entonces, la especialidad de fosa universal es compleja porque los ángulos son diferentes, las alturas son diferentes, el plat, como he dicho, es del punto central y es complejo. Sin embargo, en Olympic es una otra modalidad, la gente es más activa, más rápida, tiene más velocidad, entonces la gente cambia. En fos universal és un tipus de gent més major, més madura i tal, i així en fos olímpic, on van tan ràpid, així és un altre tipus de gent i sobretot molt jove. La gent està des de juniors, que estan fins a 21 anys, sent juniors, fins a la meva edat, 55, 60 anys només, perquè ja no arriben, es van tan ràpid que ja no arriben. Entonces, la gent d'universal o d'olímpic és totalment diferent l'una de l'altra.
Pues, Adrián, espero que te vaya perfecto y que tornemos a contar éxitos el dilluns.
Perfecto, muchas gracias. Pero es ánimo.
Adeu.
Un abrazo, adeu, desde Italia.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Una i dos minutets, una i dos minuts, dos, perdó, dos i dos minuts, ja no sé ni en quin món vivim, des de Villarreal Connecta, que acaba així, Alejandro.
Amb el menú de Paco, no? Amb el menú del Gran Casino, que a veure què tinc per,
venga, va, per dinar. Ahí el tenim, rapidete.
Tais, ¿qué tenemos hoy para comer?
Pues mira, de principal tenemos ensaladilla con gulas, ensalada de ventresca de atún con pimientos en vinagre y aceitunas partidas, salmorejo de sandía con crujiente de jamón y revuelto de gambas con espárragos verdes. Y luego de segundo tenemos fideuá con langostinos y flor de alcachofas, salmón a las finas hierbas sobre parmentier de patatas, berenjenas a la boloñesa y queso parmesano y lomo abrasado con patatas asadas. Entra la primera bebida, postre o café y solo por tan solo 16 euros.
Pues ara sí, els deiem adeu en esta edició que acaba així, els deixem amb tota l'actualitat esportiva. Per la meua part, els espere pronte, uns dies de relax en els que jo digui estarà Alejandro Pérez al capdavant, amb Mario, Víctor, vamos, que no van a estar mal acompanyats, ja ho saben. Ha estat un plaer acompanyar-los en esta temporada, però no se'n vagin massa lluny, igual que jo, que tornem pronte amb més actualitat, amb tot el que és ordre del dia a Villarreal i a la província. Espere que hagin tingut uns matins diferents i a partir d'ara no desconnecten de la 92.2 perquè seguirà havent Villarreal Real Connecta edició estiu i per molts dies. Gràcies a tots per estar ahí, de veres, no saben quan els ho agraïm. Els deixem amb l'actualitat esportiva. Adeu. Correr por Barcelona.